Marco també ha presentat el llibre recopilatori de la ceràmica de Castelló, El llegat de la tradició, per a valorar la importància històrica del taulell. La ceràmica, diu l'alcaldessa de Castelló, és la protagonista de l'arquitectura urbana de Castelló, per la qual cosa el nostre deure és reivindicar el paper d'aquesta indústria a la ciutat a través de les rutes interactives per a visitants i una recopilació de les obres més emblemàtiques, ha subratllat Marco, que ha recordat que aquest sector ha estat clau per al desenvolupament econòmic i industrial de Castelló. En aquestes rutes en línia i el llibre El llegat de la tradició estan recopilats diferents tipus de ceràmica urbana, des del més tradicional, com la Concatedral de Santa Maria, el Palau Episcopal o la Casa del Baró de Sa Pobla, entre altres monuments, fins a façanes singulars, retolació publicitària, frisos, massets o mobiliari urbà. I continuem parlant de taulells. Sonda impulsa un curs de formació en col·locació de taulells de gran format després de comprovar la necessitat que existís en la indústria ceràmica de personal amb aquesta formació. L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, explica que des que vam iniciar les tasques de govern hem estat molt preocupats pels temes d'ocupació. Per això, encara que les competències no siguin municipals, vam decidir dur a terme tot allò que fora possible per a millorar la situació dels veïns d'Onda. Així es van començar una sèrie de contactes amb les empreses per a dirigir la formació municipal i orientar-se a aquelles necessitats en cada moment. En aquest cas, diu Huguet, hem pogut constatar que a causa dels canvis en els formats dels taulells existís una necessitat de personal per a la col·locació i vam iniciar aquests cursos per a facilitar l'accés al mercat laboral de la forma més ràpida i efectiva possible. I ens anem ara a la veïna d'Almassora. L'empresa encarregada del control de plagues contractada per l'Ajuntament d'Almassora ha iniciat aquest mes les prospeccions de larves de mosquits per a seguir l'evolució de l'espècie i evitar focus d'insectes amb la punxada de les temperatures. Les tasques de revisió van començar dies darrere amb l'objectiu de descartar la presència d'aquestes larves en l'aigua estancada de diferents punts del municipi. Els operaris de l'empresa especialitzada es van desplaçar tant al nucli urbà com a la platja per a la revisió de sèquies i tolls i altres espais que presenten l'acumulació d'aigua sense moviment, principal focus de larves juntament amb aquest augment de les temperatures. La revisió duta a terme en embornals i sèquies va incloure l'extracció de mostres d'aigua per part dels tècnics per a comprovar l'absència de larves. La falta de pluges en els primers dies de l'any, unida a les temperatures moderades, han estat determinants per evitar el desenvolupament de mosquits, tot i que, segons la regidora de Medi Ambient d'Almassora, Maria José Tormo, si bé les condicions meteorològiques poden variar en qualsevol moment, i això portaria l'empresa a iniciar els tractaments previstos en el contracte de treball. I ens quedem ja a la localitat, a Vila-real. Compromís per Vila-real ha obert el període de votació de les propostes que s'inclouran en el primer programa electoral 100% participatiu de la coalició. L'equip que encapçala Josep Pasqual Sancho com a candidat a l'alcaldia, amb el suport de la militància, s'ha centrat en els últims mesos en la preparació del programa amb el qual es presentaran als comicis del proper mes de maig, que compta, asseguren des de la formació, més que mai amb la col·laboració del veïnat. Per això, durant novembre i desembre, Compromís per Vila-real va eixir als carrers amb la primera fase de la iniciativa Mullat, amb l'objectiu d'escoltar i recollir propostes per a continuar millorant la ciutat a partir de la propera legislatura. I ja per últim, Vila-real se suma al projecte artístic de dos ceramistes, Àngel Igual i Antonio López Requena, que han ficat en marxa per a la conscienciació a la societat del rebuig a la violència de gènere. En aquesta ocasió ha estat la regidoria de joventut de Vila-real la que ha organitzat els treballs del mural ceràmic amb la col·laboració de la regidoria d'Igualtat, el projecte Juntes de Creu Roja Vila-real, l'associació Andrea Carballo i el grup de dones de Vila-real. La premissa per a la creació d'aquest mural ceràmic, que està previst s'instal·len diferents ciutats espanyoles i batejat sota el nom de la comunitat en repulsa de la violència de gènere, és que siga col·laboratiu. L'activitat està dirigida per tots dos ceramistes, Àngel Igual i Antonio López, i com dèiem serà participativa, oberta a tots els públics i insistixen gratuïta per a participar. Tampoc cal portar cap tipus de material. I demà avancem, estarem amb Àngel Igual per a conèixer més detalls de com podem participar en aquest mural la comunitat contra la violència de gènere així a Vila-real. Una idea, punt final al repàs per a aquesta actualitat propera. Una pausa, de seguida obrim espai de tradicions.
Pizzeria Francesca D'Angelo. Pizzas donde la masa tiene un toque especial. Seguro que no has probado nada igual. Pizzería Francesca D'Angelo disfruta de la oferta de inauguración. Durante este mes, pizza a 6 euros y los martes 2 por tan solo 10 euros. En Pizzería Francesca D'Angelo, la mejor gastronomía italiana. Calle Calvario junto P99, local 3A. Teléfono 964-53-86-63 o 633-60-34-49.
En efecte, Vila-real Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Vila-real per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectevbr.com. Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Més assumptes i protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar d'unes jornades, la programació de les quals s'ha presentat aquest matí, unes jornades sota el títol Traducció i literatura religiosa medieval, a càrrec de les regidories de normalització lingüística i tradicions d'ací de la localitat, i per això tenim el responsable d'ambdues àrees, Santi Cortells. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs estem parlant d'unes jornades que podríem dir faran història, sí, perquè un dels reptes o dels objectius que ha tingut és reunir a totes les confessions religioses que hi ha hacia Vila-real.
Sí, esperem que ho aconseguim. Al Museu de la Casa Polo, el pròxim dia 7 a les 7 de la vesprada, doncs iniciarem aquest acte que en principi han confirmat tots els representants de les principals confessions que hi ha a Vila-real: Església Evangèlica, Islam, Església Catòlica, Ortodoxa Romanesa, i tots ells en aquest acte inaugural de l'exposició sobre Bíblia i cultura estaran presents amb objectius clars i evidents, no? Que és la concòrdia, la pau, la convivència. I aleshores pense que si tot és com està previst, doncs és una oportunitat també, pot ser fins i tot per a donar-li una nova perspectiva a la manera de veure les nostres tradicions en pluralitat i en diversitat. I jo crec que pot ser molt interessant i ser eixida, no? I ser primer acte que farem el dia 7.
Aquest primer acte, no, que s'ha plantejat, ja s'ha parlat, ens havia comentat abans amb tots ells, s'han confirmat assistència, però d'on ve, no? Com sorgís o quina és la llavor que motiva aquest projecte?
Bé, han anat unint-se diverses peces, no? També fa temps, doncs, per exemple, vaig estar parlant amb el president de l'Acadèmia Valenciana, Ramon Ferrer, que és del nostre poble, sobre com fer més visible el fet que la Bíblia valenciana, la traducció que es va fer al valencià de la Bíblia i que es va imprimir i que és, per tant, la quarta impressió del món, doncs fora més coneguda, perquè sabem que només ens queda una pàgina, ja que l'altra es va cremar. Siga dit de pas que la Bíblia molta gent es pensa que és com un llibre que es llança per a imposar unes certes idees religioses, i no, especialment en el cas valencià és molt evident, va ser tan perseguida que la van destruir pràcticament tota. Només queda esta pàgina, que està en un museu patrocinat per la Hispanic Society a Nova York, i que reclamem que ens torni. També reclamarem això el dia 7, a les 7, que ens tornen i sa única part, i sa única pàgina, que els que seguiu Ràdio Vila-real en les xarxes socials vos la mostrarem en les fotos, no? I sa única pàgina que queda i que estarà present també l'exposició, formarà part de l'exposició.
Òbviament no l'original, perquè la tenim a l'altra part del món, però sí una rèplica, no?
Una rèplica que com he dit, podrem també veure de prop, tocar. I evidentment volem que vinga l'autèntica, l'original. En l'exposició, doncs, podrem veure moltíssimes Bíblies en tots els idiomes possibles, estan representats en els idiomes dels 5 continents. Per tant, la gent que tingueu afició pels idiomes, doncs crec que pot ser absolutament interessant, no? L'exposició estarà ahí al Museu de la Casa Polo del dia 7 al 27, de dimarts a dissabte, I sí, del dia 7 al 27 estarà de dilluns a dissabte i de matí de vesprada. Després, dins de l'exposició se faran moltes més actuacions, moltes més coses, com són les xerrades que es faran el dia 16 de febrer de 2019 per part de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I després, el dia 23, que també dissabte, a les 11, per part de la Societat Bíblica Unida. Quant a les que farà l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, doncs hi haurà diversos especialistes, com són el mateix Ramon Ferrer, que obrirà a les 9:30. També estarà un especialista en el llibre que acaba de dir del segle XVI de Job, que es va fer així. Curiós també que es va fer així, vull dir, no es va fer ni a Catalunya ni a Balears, es van fer moltes altres traduccions interessants, però estem parlant que la Bíblia valenciana es fa en el context del segle d'or valencià, en el segle XV, i que el llibre de Job ja es fa en el que tradicionalment s'ha conegut com la decadència, però que no és tanta decadència, perquè, per exemple, es fa aquesta traducció. A les 11:30 es fa una segona xerrada, però en aquest cas a càrrec d'Emili Casanova, que és acadèmic de l'Acadèmia Valenciana i també catedràtic a la Universitat de València, i ens parlarà una miqueta també d'esta perspectiva de la Bíblia en valencià, de la Bíblia des de la perspectiva valenciana. Finalment, la professora Carme Arronis Llopis farà també una exposició sobre la Bíblia i la literatura religiosa medieval. Això què vol dir? És curiós perquè la Bíblia no només és la traducció en si que tenim i de la que conservem una pàgina que és prova de que va existir i que va estar, sinó que els escriptors fan cites en les seues obres de la Bíblia. És a dir, alguna cosa devia haver, no?, quan ells citen la Bíblia en valencià. Uh-huh. En les seues obres, en les seues traduccions, hi ha diversos autors que tenen això, parts de la Bíblia citades enmig de poemes, enmig d'obres narratives. Per tant, així circulava les escritures bíbliques clarament. Uh-huh. El dissabte següent, 23 de febrer, encara mantenint viva l'exposició, com hem dit, fins al 27, però el dia 23 a les 11 vindrà un representant de la Societat Bíblica a fer més que una xerrada, un taller que es diu Ricardo Moraleja, i és especialista en filologia hebrea i aramea. Recordeu que l'hebreu és l'idioma original de l'Antic Testament. Aleshores, ell ens parlarà des d'un punt de vista més pràctic en les dificultats que tenen des de la Societat Bíblica per a fer les traduccions. La típica, i ho he de dir perquè ja sabeu que sóc especialista en traducció, que sol posar-se és el dilema de, per exemple, sabeu que el Cordero de Déu representa a Jesucrist perquè el van sacrificar. Uh-huh. I que antigament es sacrificaven corders per a honorar a Déu, i aleshores, com ja no calen sacrificis en el nou pacte, se sacrifica Déu. Per això se li diu Corder de Déu, no? Perquè és el sacrifici antic que ja no fa falta perquè Jesucrist ja l'ha fet. Aleshores, quan arribes a una cultura en la que no han vist mai un corder, què fas a la traducció? No? Pues en pel cas que han vist foques i no han vist corders. Aleshores, què dius? Quin animal utilitzes? Dius el pingüí o la foca de Déu? O mantens el corder, que no l'entendrà ningú? No? I aquestes disquisicions que se tenen a l'hora de fer una traducció, doncs jo crec que són molt interessants i probablement amb Ricardo Moraleja les estudiarem. O la llengua dels gitanos, el romaní, així a Ràdio Vila-real els hem tingut més d'una vegada. No? Uh-huh. Doncs ells tenen una llengua pròpia, com a poble, que no és la llengua d'un país, és la llengua d'un poble nòmada que va d'ací cap allà i que té moltíssimes variacions en cada país, doncs com la Societat Bíblica fa la gramàtica, parla en la comunitat gitana d'un lloc i de l'altre, i després de fer la gramàtica fan la traducció al Nou Testament, no? I esta traducció, per cert, també estarà present en la inauguració i en la mateixa exposició. Uh-huh. En fi, moltíssimes curiositats que jo crec que és interessant poder-les dur a Vila-real, per què no? Perquè és una exposició molt gran, amb molt de contingut, molt curiosa per a la gent que... I per això convidem també a les escoles... Uh-huh. Perquè més enllà que puguen fer religió o no fer-la, és evident que una anunciació és una anunciació, no? No és una dona parlant en un àngel, per exemple, no? Vull dir que en l'art està present contínuament el text bíblic, i per això és importantíssim per a la nostra cultura, com he dit, més enllà de les nostres conviccions religioses personals, no? És evident també que l'arquitectura, no? Catedrals senceres que tenen pòrtics, com el pòrtic de la Glòria, no?, en la Catedral de Santiago, o molts altres que n'hi ha arreu de tot el territori dedicats realment a textos bíblics. O els romanesos també fan icones representant textos bíblics. O és evident també la importància que té per a l'Església Evangèlica. La Bíblia és fonamental, és tot, és d'on partís, diguem-ne, la pròpia reforma, no?, del convenciment que les escriptures està escrit tot el que s'ha de dir al voltant de Déu. O fins i tot per al mateix Islam, que poca gent ho sap, però que li reconeixen un gran valor a la Bíblia com a llibre d'inspiració també. Per això estan també presents. Uh-huh. I per cert, l'única traducció que hi ha al valencià de l'Alcorà s'ha fet en la Universitat d'Alacant. Ho va fer un catedràtic, que no recordo el seu nom ara, però aquesta traducció l'han feta també els valencians, curiosament, i és l'única que hi ha ara mateix al valencià i que utilitzen també, per cert, els catalans. Uh-huh. Estarà present també el representant de l'editorial Saó, que és la que imprimís les bíblies actuals valencianes en la variant valenciana pròpiament dita, i estarà també present perquè això en un principi així des de normalització, des d'aquesta xerrada que he dit que vam tindre el senyor president de l'Acadèmia Valenciana i jo, de fer coneguda la Bíblia valenciana, però també de convidar a les confessions, no només a reunir-se per a, si és possible, fer una mesa de les confessions, sinó també els convidem a utilitzar, encara que sigui alguna vegada, el valencià en les seues litúrgies, en els seus cultes, en les misses, perquè el valencià, evidentment, com qualsevol altra llengua, és útil, entenc, per a parlar en Déu i per a qualsevol cosa, és una llengua més, i per tant els lliurarem Bíblies i Alcorans en valencià per a que, si volen, lliurement els utilitzen, perquè això és una regidoria de normalització, diguem-ne, que és qui patrocina sobretot tota aquesta exposició i aquestes jornades, i per això, evidentment, volem convidar-los, com convidem a molta gent de molts àmbits de la vida social de Vila-real i de Castelló i tot això, també convidem als encarregats de la en aquest cas de les religions, de les confessions de Vila-real, a utilitzar, si més no una miqueta o molt, la nostra llengua, el valencià.
I no ho havia comentat, crec, ara en l'entrevista, si abans, una altra de les peculiaritats de l'exposició és que n'hi haurà una Bíblia en braille, no?, i que aquesta es podrà tocar, crec, que ens havia comentat.
Molt curiós, perquè ho parlava l'altre dia en el representant de Societat Bíblica i diu, home, sencera no, perquè són com unes taules i ocupa molt de lloc, diu que alguna vegada la carregada, i això va en caixes grans, però sí, tindrem una part de la Bíblia en braille que la gent la podrà tocar. Com a curiositat, la gent que vinga, a banda de tots aquests idiomes dels 5 continents, estarà, per descomptat, com no pot ser d'una altra manera, el braille, perquè la Societat Bíblica es dedica una miqueta a promocionar que s'escampi, que la gent conega la Bíblia, i evidentment la gent que no veu bé o que no veu en absolut, doncs també té dret a llegir-la, a poder-la llegir, i per això també estarà present, perquè es conega esta possibilitat. També ho dic com a professor de traducció, és molt interessant, jo ho he fet moltes vegades. Molts dels teòrics de la traducció són realment o venen de la tradició bíblica o de la mateixa societat bíblica que estarà present, perquè a banda de la disquisició del problema que he parlat en si diem corder de Déu o diem pingüí de Déu o coses així, hi ha moltíssimes discussions sobre traducció que fan ells i que les aprofitem després per a tot el que és la teoria de la traducció en la traducció moderna. Per tant, interessantíssim per als que tingueu afició als idiomes. Hi ha bíblies escrites especialment per a les dones, en Alemanya vaig veure una, vull dir, hi ha adaptacions, traduccions fetes així, per exemple, respectant el diguem-ne, que no hi hagi diferència de gènere en l'escriptura, coses així interessants que crec que estan molt bé també quan estàs estudiant un idioma, com tens el text, per exemple, en alemany i el tens en valencià i el compares, doncs això també pot ajudar molt a l'aprenentatge d'un nou idioma, per què no?, a través dels textos bíblics. Per tant, interessantíssim per als lingüistes, per a la gent del món de l'art, de la cultura, de la llengua, de l'arquitectura.
Sí que tots aquests àmbits que poden estar interessats, no? Ser públic potencial, havia comentat que un dels objectius és, per què no, a imatge de la de Castelló, tindre una mesa de confessions. Això què suposaria, considera vostè, per a Vila-real?
Bé, com a... nosaltres a Vila-real tenim aquesta consideració de poble, no? Ens sentim molt poble, però al mateix temps tenim moltes característiques urbanes, i això ho demostra que pràcticament totes les confessions fonamentals o més importants de la vida moderna i del segle XXI tenen representació a Vila-real, no? Aleshores, crec que pense que va ser hora que fem alguna cosa, si més no, des de representants religiosos no només no han posat cap problema, sinó al contrari, que s'han interessat, i que això també representa una miqueta conèixer-nos a nosaltres mateixos. Pense, per exemple, últimament ha vingut molta gent de Romania, no? I aquesta gent té unes tradicions molt similars a les que poden ser pròpies de l'Església Catòlica, molt interessants, i que anunciaré alguna coseta més al respecte més endavant, però que crec que està bé que ens coneguem uns als altres, i que això també fa que ells ens coneguen a nosaltres al mateix temps que els coneixem nosaltres a ells. Igualment, hi ha molta gent, evidentment, que ve del nord d'Àfrica, especialment del Marroc, i que té les seues pròpies maneres de veure la vida, que a vegades a moltes persones es poden sobtar o fins i tot causar rebuig, i convidar-los també a que entren ells en la nostra cultura, però sense diluir-los com una nina de sal, o sigui, respectant-la, però des d'un punt de vista de la convivència, jo crec que com a mínim s'ha d'intentar. O l'Església Evangèlica, que porta així present des de la mateixa dictadura, vull dir, gent que va vindre des d'Andalusia, en aquest cas en moviments interns dins del país, i que ha viscut esta fe des de fa moltíssims anys i era bastant desconegut. Són gent del poble de tota la vida, però que practica, en aquest cas, la confessió, practica la religió des del punt de vista evangèlic, i que ha estat present molts anys. Vull dir, van obrir la seva església durant la dictadura. Jo crec que això ja dona per a moltes històries, no? Vull dir, realment és la primera no catòlica que va obrir una església així al poble, i vull dir, això és poc conegut, però jo crec que també tenim dret no només a que es conega, sinó a que, en fi, tots plegats, des de tots els punts de vista, ens reunim per a parlar de convivència i no amagar la brutícia baix de la catifa, sinó, si n'hi ha un problema o pot haver-lo, doncs afrontar-lo abans de que es produïsca, perquè així tindrem més temps i segurament hi serà tot millor.
Doncs esperem que amb aquestes jornades aquest objectiu es pugui assolir, no? Una major i millor integració i convivència. Doncs continuarem parlant, si li semblen, les properes setmanes, a mesura que s'apropen també la resta d'activitats, però sí que encoratjar que ja a partir del proper dijous la gent s'apropi a Casa de Polo, la resta d'activitats serà els Mundina, i que puguen gaudir, no, d'aquest treball.
Sí, convidarà a tot el món des del mateix dia 7 fins al dia 27, com he dit, de dimarts a dissabte, de 10 a 1 a la Casa Polo, i de 5 a 8 de la vesprà. Com he dit, també els dissabtes de vesprada hi haurà exposició, perquè el dissabte és un bon moment per a passejar amb la família i gaudir d'aquesta exposició. També a la gent que ens sent des d'altres comarques o poblacions, doncs que acudisca a Vila-real, perquè estem endinsats al mes de febrer, en el mes de les festes fundacionals. Hi ha una fira medieval també, que probablement el regidor d'Economia ja us anirà anunciant i explicant. Hi ha totes les activitats que habitualment tenim des de tradicions i des de cultura també al voltant de les festes fundacionals, i hi ha enguany també aquesta activitat. Per tant, tenim activitat cultural i medieval a tope. Recordem que Vila-real, encara que li queden poques restes medievals, Vila-real és medieval, estava en època medieval, per tant té història medieval, i així ho exposem, i per això convidem a tothom a que vinga a l'exposició i a les jornades el dia 16 dissabte i el dia 23 també.
Doncs esperem que vagi molt bé aquesta proposta. Regidor, moltes gràcies i fins d'aquí una setmana.
Gràcies a vosaltres.
La moda és estilo, arte, colores, tendències. La moda es Kaki, y ahora hasta un 50% de descuento en marcas como Leujo, Guess, Munich, Fracomina, Sylvian Hits. Viste con distinción en Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Vila-real.
I una setmana més obrim aquest espai en el qual l'alcalde de la ciutat, José Benlló, que escolta i respon a les preguntes que ens plantegen, unes preguntes que abans de començar ens podem fer arribar mitjançant les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, també mitjançant el web de la 92.2 o al correu electrònic vilareal@gmail.com. Avui comencem amb tres preguntes que han arribat per una d'aquestes vies. L'Instagram, en aquest cas, l'usuària Mio Araglam, no sabem, sí que la tenim identificada, no? Tenia una imatge que planteja que, llegim textual, lo que más me preocupa es que en la ermita no hay cámaras de seguridad y por eso ya no voy a correr porque me da miedo que me pase algo como lo que sale en las noticias.
Bueno, vamos a ver, yo comprendo su preocupación. Evidentemente los medios de comunicación en estos momentos, pues cuestiones que a veces son puntuales, pues le dan tantísima importancia porque tenemos acceso a muchísima información durante todo el día y además hay muchos programas de televisión que tienen que competir entre ellos y rellenar una parrilla de muchas horas de programa y la misma imagen y el mismo hecho te lo repiten de forma continuada. Yo con eso no quiero decir que no haya riesgo, pero nosotros desde la administración pública lo que podemos hacer desde el ayuntamiento, le diría a esta usuaria de ese espectacular paraje que tenemos, que hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar el circuito de running, para poner allí máquinas para hacer deporte, para convertirlo en ese plan de recuperación del Termet que hicimos cuando llegamos al gobierno, porque estaba absolutamente abandonado. Lo que pasa que ahora es, muchas veces no nos acordamos, ¿no?, de las cosas como estaban cuando están mal, cuando ya las tenemos bien. Pero bueno, pusimos muchísima más luz, hemos mejorado el circuito de running, todavía estamos mejorando algunas cosas y en el plan están. Yo lo que le puedo decir es que la ley no nos permite poner cámaras en la calle para seguridad. Está prohibido. Podemos ponerlas en edificios públicos, podemos ponerlas para tráfico, ¿vale?, para la circulación del tráfico, pero la ley no nos lo permite. Yo sí sería partidario de poner cámaras en algunas zonas públicas que pudieran garantizar una mejor seguridad, pero evidentemente, pues si la ley no te lo permite, pues poco puedes hacer, ¿no? Nosotros lo que sí que hacemos, como digo, es ahora mismo el autobús urbano que hemos puesto en marcha, pues sube 4 veces al día a la ermita, adrede, para que haya mucha más actividad, para que la gente siempre se esté acompañado de más gente. Y luego, pues evidentemente, la policía rural, el consorcio del Mijares con sus guardias, tenemos órdenes de que patrullen de forma permanente y, bueno, no nos consta que haya habido nunca ningún problema allí y esperemos que no lo haya. Y, bueno, yo lo que le puedo decir, evidentemente, es ese. Legalmente no podemos poner cámaras. Por nuestra parte, hacemos todo lo posible para que sea un espacio con mayor seguridad, ¿no?
També continuem ara, és una pregunta que planteja en Gemma García Llorenç. Per què es gasten tants diners, no sols en publicitat, sinó en que els responsables d'altres partits no isquen?
Ja, pues a mi la veritat que m'assombren aquest tipus de preguntes i les lamento especialment perquè quan ho diu una mentira d'una manera tan clara, no?, i tan descara i a més se la creu, perquè jo me preocupa també per Gemma, per veure un poquet, ja que jo dono la cara també sense ningú tipus de problema. És important també que es veïn si veïnes quan tenen alguna queixa ho facin sense ningú tipus de problema. I Gemma, pues tot el que fa el Partit Popular li pareix bé en les seues xarxes socials. Tot el que fa, fera el que fera, no? I possiblement pues no li fa ninguna gràcia veure'm en les fotos perquè pues no me vol i jo no puc caure-li bé a tot el món ni complir ni les expectatives i els interessos de tot el món. Possiblement Gemma pues tinga uns interessos en el Partit Popular i fa este paper en aquestes preguntes perquè l'objectivitat de les coses pues demostra que la seva pregunta i la seva afirmació és absolutament falsa, no? Ahir li ho dia també al portaveu de Ciutadans en el pleno, la gent que podrà veure el pleno ho veurà, i bueno, jo tinc que dir que la promoció de la ciutat i la publicitat se fa pues, en Ràdio Villarreal, en la Copa, en Onda Cero, en la cadena Ser, en TV4, Televisió de Castelló, Levante, Mediterrani, El Mundo, Digitals, com Actuació Actualitat Valenciana, com Castelló en Plaza, Villarreal Informació, i tants i tants i tants que es dediquen a promocionar la imatge de la nostra ciutat. Li he dit 1000 vegades al Partit Popular i a Ciutadans que critiquen contínuament aquesta publicitat, on ells hi sent i on ells també tenen dret a eixir, que ens diguin en què tallem i a qui li retallem. I encara estic esperant que se me faci ninguna proposta. No? En segon lloc, tinc que dir que quan vaig arribar a alcalde vaig tindre que pagar del poble de Vila-real 25 milions de pessetes, Gemma, perquè el teu partit, i sé que tu contínuament te pareix que ho fa tot tan bé, com no contratava un mitjà de comunicació, que és la cadena SER, perquè no parlava bé d'ells, només pareix ser que li interessava ficar els diners a on no li criticaren o a on ell se trobarà més còmodo, un jutge mos va condenar al poble de Vila-real a pagar 25 milions de pessetes a la cadena SER sense haver-nos fet publicitat ni treballar per l'Ajuntament de Vila-real, perquè va considerar que era una discriminació i és un dret constitucional el tema de la llibertat d'informació. L'Ajuntament de Vila-real, Gemma, ara no és del Partit Popular, ni del PSOE, ni de Compromís, ni de Ciutadans, ni de ningú partit. Ara l'Ajuntament de Vila-real és de tots i de totes. És normal que l'alcalde isca més, moltes vegades inclús la il·lusió de la gent. Jo ahir vaig estar en tres actes i han cridat moltíssimes vegades així alcaldia perquè estiguem, els agrada que vagis a la inauguració de les seues instal·lacions com en Living Ceràmics o a la presentació del curs d'agricultura ecològica. De veritat, se pensen que a mi no m'agradaria tindre un poc més de temps per a la meva vida personal i tal, però vaig, i què passa? Que perquè va l'alcalde i a la senyora Gemma i al Partit Popular no li agrada que l'alcalde isca, no n'hi ha que traure'l a l'alcalde? L'alcalde és l'alcalde de tots, siga el que siga, no? I per últim m'agradaria dir-li, com li he dit, pues que no se pot estar mentint d'una manera tan descarada. Si ho entra a les publicacions que fem, si ho entra al Facebook de l'Ajuntament, si ho entra al Clicker que tenim, al Flickr, perdó, allí veurà com a l'oposició és 300 vegades més de lo que hicia la oposició en este poble i de lo que hicen altres pobles i ciutats. Gravem els plenos que antes en els seus amics del Partit Popular m'ho prohibien, no se podien veure els plenos en Vila-real i ara en estos moments tot lo que diuen ho veu la gent, ho retransmitissen vostès també a través de Ràdio Vila-real en una col·laboració econòmica també que fem evidentment, no? I després es gravem les rodes de premsa que a mi, quan arribava jo des de l'oposició i els seus amics del Partit Popular governaven i el senyor Folgado era el responsable de Cultura, apartaven la càmera i la apagaven per ordres de l'equip de govern aquell. Per tant, és tan mentira tot, esta setmana mateixa hem vist la inauguració de Porcelanosa, tots les mateixes fotos, no s'ha tallat a ningú, Sant Antoni, la manifestació de la taronja. Sin embargo, a mi m'agradaria que Gemma entre a la web del Partit Popular, veja moltíssimes activitats, bueno, a més d'insultar-me contínuament, no?, i la seva obsessió contra mi, que veja moltíssimes actuacions i activitats que se fan, com a mi sí que me tallen. És curiosa una foto que veia ahir en el Partit Popular que resulta que estava la manifestació de la taronja amb tots els agricultors al costat i tal, i van buscar la foto perquè jo no estiguera, no? Bueno, anem a veure, a mi no me van a donar lliçons ningú de com s'està tractant a l'oposició i la llibertat que n'hi ha en estos moments en este poble i com la inversió que se fa en la promoció de la ciutat, no en l'alcalde Benlloc, serveix a tots i a totes per a fer de Vila-real una ciutat que avança i millor.
Continuem amb més preguntes. En aquest cas, altra usuària d'Instagram, Elianart, me comentó l'alcalde que tenia un projecte social de parque canino i conscienciació social del cuidado de animals domèstics. ¿Lo podria explicar i decirnos para cuándo sería?
Pues sí, mira, Eliana, yo te tengo que decir que estamos a punto de aclararnos ya con los propietarios para poder instalar un parque canino o algún tipo de actividad de estas. Necesitamos el acuerdo con los propietarios o solares que tengamos el ayuntamiento. Precisamente comenté una propuesta que tenemos en una zona que nos hace falta uno. Yo quiero recordar que ha sido este gobierno que presido, ¿no?, en estos 7 años, el que ha hecho los 4 parques caninos que hay en la ciudad, y este que estamos hablando será el quinto. Es decir, hemos hecho el 500% de parques caninos, porque en 20 años de Partido Popular no se hizo ni uno, y en 7 años que llevamos nosotros, pues son 4, y con el que viene 5. Como le digo, estamos a punto, es uno de estos temas que está a punto de caramelo, es una de las cosas también por las cuales he decidido presentarme de nuevo a la alcaldía, porque se ha trabajado mucho en muchas cosas, todo cuesta mucho haciendo las cosas bien y legales, no como las hacían los otros, ocupando los terrenos de otros y luego con juicios que nos toca pagar y que nos arruinan, sino que tenemos que hacer las cosas bien. Y bueno, pues yo tengo que decir que, como digo, estamos a punto de cerrar el acuerdo con los propietarios en un solar muy interesante en la zona del José Soriano, Santa Sofía, para que la gente nos entienda. Vamos a que la gente participe también, vamos a contar con la gente que quiera participar en este proyecto, que va a ser muy chulo y que no va a ser solamente un parque canino, va a ser también un centro de protección para los animales, de educación. Por eso le dije que íbamos a hacer algo un poquito más social. Uh-huh. Dentro de muy poco tiempo tendremos ya noticias, queremos contar con todos y evidentemente yo creo que vamos a tener una cosa muy referente, muy única, como somos en Villarreal, que demuestra también la sensibilidad que tenemos por los animales, ¿no?
Uh-huh. Pedro ens preguntava si pensen en fer algun altre concert com el de Joan Manuel Serrat, ja que, diu, va triomfar molt.
Pues sí, la veritat, Pedro, és que jo estic content de com va ser. Estem treballant en plantejar un cicle de festivals que dure un poquet més, perquè contratar aixina puntualment a artistes és molt complicat, ells organitzen la seva agenda en temps, i bueno, tot això eren programes pilots que tenien que fer, perquè tenien moltes dudes sobre la sonoritat de l'espai. És un poliesportiu que no va estar pensat per això, malgrat gastar-se el govern anterior 28 milions d'euros, i a més en aquests moments no sabem ni com se van gastar, no? Estan investigant-se tot lo de CIECSA, això va construir CIECSA, ahir mateix en la Comissió d'Investigació de València eixia que apuntava responsabilitats en el senyor Font de Mora, Maria José Català i tots els consellers que van gestionar esta empresa pública que gestionava el tema de les construccions educatives en sobrecostos del 20, del 30 i del 40%. Bueno, barbaritats que s'han fet i damunt que no servissin pa molt, no? I que tenim que estar buscant ara solucions a estos empastres. Tinc que dir que les proves que hem fet no han eixit tot el bé que ens hauria agradat. El concert de Joan Manuel Serrat se va poder fer en prou qualitat perquè va ficar molt de la seva part una empresa especialitzada i el propi equip de Joan Manuel Serrat. Tenim alguna milloreta més que fer, però especialment sí que evidentment vull convertir el centre de tecnificació també en una zona de concerts, un espai de concerts, però s'ha de fer compatible perquè n'hi ha que muntar, com entendrà la gent, pues dos o tres dies antes tot el muntatge per a fer el concert i dos dies després per a desmuntar. Això t'inhabilita una setmana sencera. En aquests moments allí s'està utilitzant de poliesportiu i també té que tindre activitat esportiva, evidentment, que per això se va crear i és molt interessant per això. Encara no tenim el poliesportiu Campió Llorenç, el que tenim que construir allí en els Carmelites per a substituir el que n'hi havia davant del camp de futbol. Les pròximes setmanes ja jo crec que anirà tot bé i podrem començar les obres del pavelló i per tant pues, tenim que organitzar-ho tot en tranquil·litat i sobretot en intel·ligència. I, bueno, i un altre inconvenient que n'hi ha important és que tenim només el centre de tecnificació cedit per la Generalitat per a un any prorrogable cada any. Això ens limita que puguem treure a concurs, per exemple, que empreses del món de la música se puguen presentar per a plantejar-nos un programa per a dir este mes se faran els concerts, val? I nosaltres, si se més, bloquejaríem tot el tema de deport i el duríem a tres llocs. És a dir, necessitem organitzar algunes coses més que no ens ha donat temps esta legislatura, perquè són molts els empastres que n'hi havia que arreglar, queden molts empastres per arreglar i després me fa molta il·lusió, evidentment és un dels temes que m'agradaria veure funcionant ja en un festival, ja dins d'un circuit, que també la Generalitat poguera recolzar-lo. Tot això s'està parlant i s'ha treballat molt i m'avellís molt veure tots aquests fruits de tot el treball fet i per això també pues, he demanat a la gent en el recolzament en mai, no, de nou, per a continuar governant Villarreal i fent que avanci esta ciutat, no?
Santi qüestionava què passa en el pàrquing de camions, fa temps que el van anunciar i res.
Bueno, el pàrquing de camions també és una cosa que me feia molta il·lusió, pues és d'estos empastres que hem trobat perquè 20 anys de govern del Partit Popular, 20, dos dècades, no se'n va fer cap, i ara pues, en 7 anys i mig, en el pitjor moment de la història, ahir me dia un amic una metàfora i un símil quan li dia, me comentava que li havien dit que me tornava a presentar i que tal, és un amic de la infància i és un arquitecte, i me diria, però és que José, has pillat l'os, no? Has pillat l'os, el moment de l'os. I me diria, diu, però bueno, però no ho heu fet mal i per lo menos heu sigut capaç d'almenys mantindre l'os, que s'estava podrint, a més, i l'os està ahí, i a més ara en aquests moments està tornant a tindre molla, no? Perquè estàvem en la inauguració d'una nova empresa, en les instal·lacions. Bueno, jo volia dir respecte a este tema que ahir el problema està en l'empastre que va fer el PP, en els canvis de país i de recalificacions de terrenos i urbanístics. Estos terrenos que van pactar en els transportistes de ficar en marxa per a fer la campa de camions són uns terrenos que formen part d'un pai que està viu però que està paralitzat en aquests moments per falta de liquidez i de diners per a desenvolupar-lo. No té els accessos necessaris, entendrà la gent, el clavegueram, carretera per arribar, llum i algunes dels serveis necessaris, i els informes tècnics quan ho van manejar tot i ens van ficar en marxa doncs van ser negatius per part dels tècnics municipals. Estem buscant solucions. Crec que la Ronda Suroest que linda pràcticament en això ens pot donar una solució a l'entrada i eixida dels camions, que no tinguin que entrar per camins rurals que són absolutament pues, perillosos i que a més podrien generar molts problemes. I al mateix temps també hem fet una proposta de modificació puntual del plan, que està treballant-se del pla general per arreglar estos empastres, un per exemple este, per a tirar endavant tot això i alguns més. I també li dic que la llei urbanística valenciana, la nova LOTUP, que se va aprovar la passada setmana i que entra en vigor avui, si no m'equivoque, ens dona també instruments nous en aquests 100 articles que s'han canviat per a poder donar solució a aquest tipus de qüestions. Jo també és una de les coses que em fa molta il·lusió i que estic convençut que si tot va bé i continuem governant a partir de maig, aquest tema serà una realitat a la pròxima legislatura.
Soraya planteja que ara que està l'abonament en marxa, quin és el criteri que se segueix a l'hora de programar l'auditori?
Bueno, mire, pues el criteri és prou professional, n'hi ha un programador professional. El problema que tenim en este auditori, a mi m'encantaria que tinguera més activitat d'aquest tipus professional. El problema que tenim és que la ciutat s'ha fet molt gran i que qui va governar anteriorment, en moments en què no era un os això, era un pernil sencer, i se'l va menjar i el van pues, deixar podrir, etc., no va pensar en que la ciutat anava creixent i necessitava coses. No? La ciutat és una ciutat molt viva, que té moltes associacions que fan moltes coses, molt de talent en la música, en el teatre, les escoles, en els musicals, els actes oficials, institucionals nostres, els que fan els lluïsos, els que fa la Puríssima, els que fa el Rosari, i l'auditori, per davant de tot, és dels vilarreals i vilarrealenques. L'auditori, l'únic que n'hi ha i el que va fer Enric Ayet, l'exalcalde Enric Ayet en el govern socialista, perquè després no s'ha fet ja absolutament res. En moments que s'haguera pogut fer moltíssimes coses interessants, que a tres pobles han fet auditoris més grans per adaptar-los, ajuntaments nous, així l'únic que se fan eren empastres i despilfarros. Bueno, pues ara en estos moments el problema que tenim és la falta d'espai. Vol dir que com n'hi ha tanta activitat de la gent de Vila-real, de les entitats de Vila-real, que l'auditori també és seu, pues evidentment ens queda molt poc d'espai per a programar. Ara este cap de setmana no l'altre, tenim tres setmanes ocupat de l'auditori, que si la pleitesia de la reina, que si el premi 20 de febrer, que sí, clar, l'òpera de Sant Pasqual, fem moltíssimes coses i evidentment és molt difícil programar actuacions d'estes. Per tant, el poquet que queda són dos abonaments a l'any. Este abonament d'ara són 5 actuacions, són 40 euros per 5 obres, és un preu molt social perquè busquem subvencions d'altres administracions, que ara sí que ens ajuda la Generalitat Valenciana, l'Estat, i ens hem integrat en una aliança en programes estatals, en circuits del Ministeri i en circuits de la cultura valenciana, de la Generalitat, i les obres que més o menys encaixen en les fetges que estem lliures, és molt difícil, de veritat, però sí, n'hi ha un criteri professional, però evidentment pues, tenim que ajustar-nos a la dificultat que tenim, que és la de l'espai. No? També tinc que dir-li que me pareixeria interessant, perquè si el que planteja Soraya és en la línia de que els veïns i veïnes també puguen plantejar alguna proposta en el poc espai que tenim en estos moments, pues seria molt interessant també. Jo li ho plantejaré al regidor de Cultura, crear alguna iniciativa via les xarxes socials o algo per a que la gent poguera demanar d'alguna manera en participació ciutadana alguna línia d'obres determinades o alguna obra determinada i que democratitzem un poc més la decisió, independentment de que tinga que tindre també una supervisió professional i que tinga que complir tot el que jo he dit anteriorment.
Canviant d'assumpte, ara és Patricia la que pregunta que ja que s'ha promocionat a Fitur, quan estarà en marxa el centre d'interpretació de Sant Pasqual?
Pues en aquest primer trimestre, és a dir, abans de març, la idea és que estigui en marxa, s'estan ultimant les obres, la gent ho ha vist, si passa per allí vorà al costat de l'oficina de turisme, al costat de la casa de Tàrrega, pues allí s'està treballant en tota aquesta ala del convent, que és on ens reunim la Fundació de Sant Pasqual, de la que sóc i tinc l'honor de ser el president, de la que estic molt content del treball que estem fent, tots els que la integrem, junts, la Diputació, la Caixa Rural, els monges de Clarisses, les germanes Clarisses, l'Associació d'Amics del Pouet, nosaltres com a Ajuntament, estem tots units, l'Església, el Bisbat, a través de l'Arciprest, mossèn Joaquín, estem treballant tots per a fer algo molt bonic en Vila-real, que tinga una potència d'atractiu turístic per a la nostra ciutat potent i que al mateix temps també ens faci sentir-nos orgullosos d'algo tan nostre i tan potent com és Sant Pasqual. No? En això estem treballant en una millora de l'accés allí, totes les instal·lacions, com li dic, estan acabant-se les obres, estem treballant també ja en el projecte del COVID, coro i de la millora de dins del temple per a donar, estem treballant en tots els productes també audiovisuals nous, d'adaptació a les noves tecnologies que puguen ajudar a fer atractiu i sa visita, millora del museu, estem treballant en moltíssimes coses que van a veure fruits en molt breu. Evidentment són d'aquestes coses que duem tantíssim temps treballant i que no hem pogut ficar molt en valor perquè n'hi havia que fer-ho tot. En 20 anys del Partit Popular l'únic que recorde és un postre de Sant Pasqual, una tasseta, que estava molt bé, era bona idea, però fijen tot el que hem lograt fer en aquests 7 anys i mig i en el moment de l'os, que li dic, creació de la fundació, que hem tingut tremendos problemes, implicar a tota la gent al voltant del nostre sant i del nostre patró, liderar processos de canvi dins de les estructures, bueno, jo crec que ara hi ha inclús inversions, tot l'audiovisual que vam fer de Sant Pasqual, els llibres que estem preparant en col·laboració amb distints autors de Vila-real i de fora de Vila-real, estem elaborant el producte que no estava elaborat, se parlava molt així, se gastaven molts diners en moltes coses, però des de luego per a res, no? Per tant, este és un dels temes que me fa especial il·lusió. Pues ojalá, no? Tot vagi bé i a partir de maig, que m'endú també, com dic, a tornar a presentar-me en il·lusió, m'agradaria veure tots aquests fruits perquè jo sé que Vila-real va estar molt orgullosa de lo que jo me sent tremendament orgullós, que és del nostre patró i de Sant Pasqual, no?
També pregunta Maria Pilar que sembla que l'eixida a Benicarló ha agradat i si pensen fer-ne més coses així.
Sí, sí, per descomptat. Nosaltres evidentment hem patit l'any passat un any molt difícil econòmicament, pressupostàriament, que moltes coses ens ha tocat tirar-les enrere, hem tingut dificultat per gestionar els diners, després ja quan podíem acumular un poquet de diners perquè vam veure que podíem traure un préstec a molt bones condicions per pagar els empastres del PP i no necessitàvem agarrar els diners que podíem destinar a la gent, a que visca el dia a dia i el present per a pagar el passat del Partit Popular, que és el gran problema, i quan vaig lograr tramitar uns préstamos en molt interessants, en un interès molt baixet, sense costes per a l'Ajuntament de cancel·lació ni amortització, i a pagar en 15 o 20 anys, que ens donen oxígeno per a poder destinar els diners que tenim avui a fer coses com aquestes i com moltes altres més que fan falta en Vila-real, entonces en aquest moment ja era un poc tard, perquè era juliol o agost, vam aprovar el pressupost molt tard, amb moltes dificultats econòmiques, i per tant va ser un any molt complicat per a ficar en marxa aquestes iniciatives. No? Jo li tinc que dir que enguany, que hem aprovat el pressupost a temps, que hem equilibrat els comptes, que hem lograt pagar els 9 milions d'empastes del PP entre les monges i diverses resolucions del jurat d'expropiació, 9 milions l'any passat, les coses que se podrien fer. No? Bueno, pues que sí, que és el programa, se dirà Club Proximitat, volem presentar-lo en breve i explicar lo que serà. Serà un programa al que se podrà apuntar la gent, donar-nos el seu WhatsApp, donar-nos datos, ja és que van vindre a venir Carlo abandonar, es tindrem informats d'algunes eixides d'aquest tipus que van a fer-se per a facilitar la convivència entre les famílies, per a promocionar la ciutat, per a promocionar la gastronomia, volem incorporar dins també qüestions educatives, per exemple, pues, temes de nutrició o moltíssimes iniciatives que, per exemple, ara, pues, ahir mateix estava parlant l'alcaldessa de Vall d'Uixó, que han fet una espectacular renovació de les grutes i la tenim ahí al costat, en llums LED, en algo espectacular i tal, que segur que els que han anat ja fa anys es farà molta il·lusió tornar perquè de veritat que val la pena, no? En el que he vist. O en l'alcalde de Requena, que me plantejava unes visites a unes coves que tenen, on feien ells el vi i el tema dels embotits i tal. Bueno, jo crec que se poden eixir, i ells també després vindran així, fent una col·laboració en uns acuerdos entre els ajuntaments. Nosaltres es durem a Sant Pasqual, a la seva gent i a aquests llocs. Vaig parlar amb l'alcalde de Mislata també, és a dir, tenim ahí un pla que no vol dir que aquests diners que invertim són del poble de Vila-real, perquè la gent paga els seus impostos, però ens serviran també per a promocionar la nostra ciutat, perquè si nosaltres anem als seus pobles, ells vindran després a d'estos, no? I jo crec que aquest és un tema molt interessant que ens pot ajudar també, com dic, per a, pues, que servisquen aquestes eixides per a fer també educació i per a donar algunes pautes que poden ser interessants per a les famílies i que passen un dia, pues, també d'oci i que puguen estar, pues, en convivència entre ells.
Tinc
que dir, per exemple, que una de les iniciatives que vam fer prova i que l'any passat vam tindre molts problemes per ficar en marxa per tots els problemes que li he dit és el de Tomereixes, de les eixides a Marinador, que les anem a incluir des d'este programa del Club Proximitat i que en breve van a començar també a fer-se i per tant que estiguen pendents de les rodes de premsa, que estiguen pendents de la ràdio, de la vostra ràdio, que ho informareu, que estiguen pendents de les nostres xarxes socials perquè anem a informar de tot això en breve.
Isabel ens qüestionava, escuché el otro día un responsable de la ruta del río y no sabía cuándo volverán a abrirla. ¿No pueden hacer nada para solucionarlo?
Ho has dit un prou bé, Seilas, dir la ruta del lío en vez del río, ¿no? La veritat que és un lío, com ho tenim en estos moments, perquè, bueno, pues estes coses són les coses de la naturalesa, ¿no? Que són tan complicades de vegades i que el ser humà actua en la naturalesa i després pues, produeix efectes que són difícils de controlar. És un lloc espectacular, ens preocupa molt, jo també he sigut president del Consorci ara els últims temps i bueno, pues vam tindre una dificultat que va ser, com la gent sap, en dos trams diferenciats, el desprendiment d'unes pedres, de roques, que podrien generar, evidentment, algun tipus de perjudici o de risc per a la vida, per a la salut de les persones, no? Per a la seguretat. Nosaltres immediatament vam actuar, les vam acotar, una d'elles en un tram hem lograt solucionar el problema i hem ficat algunes paletes per a que la gent vagi un poquet en cuidau del risc d'algun xicote desprendiment, però permitim passar. I en l'altre està encara tancada, encara que la gent agarra la valla, la lleva i passa, cosa que aconsella que no se faça, per favor. Sé que pues, és difícil perquè és una ruta que no pots bueno, pues, tirar darrere de nou a travegar, però la gent vol acabar-la i arribar hasta Santa Quitèria o al revés, però en breu ho tindrem solucionat. Ens falta un informe tècnic de la conselleria que estem pendent de que ens diga si l'actuació que hem fet, que hem actuat, ha sigut llevar un arbre per part del consorci en col·laboració amb l'Ajuntament, que hi s'ha en les seues arrals produïa problemes en una roca molt gran que podria produir evidentment desprendiments. Estem esperant aquest informe tècnic, estem apretant a la conselleria cada dia i insistint i espere pues, que no tardem molt, no? I que des de luego ara quan pues, que vinga la primavera, que la gent li avellís un poquet més, començar a eixir, el dia llarga un poquet més, estiga tot solucionat, no?
Y sí que ya, per últim, Antonio López, en redes sociales, cuando encuentran a un perro, la gente pide que no se llame a la policía porque lo llevan a Servicán. ¿Qué pasa con estos animales? ¿Se sacrifican?
Bueno, anem a veure, hi ha una ley que regula todo esto, le tendría que decir a Antonio, y que nosotros la cumplimos, y dentro del margen que tenemos de cumplimiento de esa ley, este equipo de gobierno, cuando llegamos a gobernar, vimos que la aplica que había, es decir, el contrato que se hacía con la empresa Servicán, porque así se sacaba concurso y ella se lo quedaba legalmente, pero las condiciones que le ponía el Ayuntamiento de Villarreal pues eran, yo diría que poco sensibles con la protección del animal y con el intento de buscar soluciones que no sean las del sacrificio, ¿vale? La ley habla de que los animales, evidentemente, que estén abandonados, que no tengan propietario conocido, que no lo podamos averiguar, etcétera, etcétera, pues que evidentemente llega un punto en el que el sacrificio es una realidad en la propia ley. Nosotros lo que hicimos fue modificar el contrato, sacar una plica que fuimos ejemplo y que nos sacaron muchísimos medios de comunicación, y el acuerdo que tenemos es que esto es lo último de lo último, es decir, aquí lo que se hace es, en el momento en que se localiza un perro y ese perro no tiene chip, no tiene propietario conocido y se lleva allí, está en unas buenas condiciones, inmediatamente hay, y así lo dice el contrato, tiene que intentarse todas las vías posibles la adopción, decir que allí en esas instalaciones de Servicán, que están aquí al lado de Villarreal, en Almazora, al pasar el puente de la autopista, y si quieren información pueden en el ayuntamiento obtenerla, hay animales, hay perritos para poder adoptar, que es una muy buena iniciativa el tema de la adopción. Y que además entra también en juego aquí, lo pusimos en el propio contrato, la colaboración con las asociaciones proteccionistas de animales, que ellos también colaboran para intentar adoptarlos. No le puedo negar, y yo no quiero mentir a nadie, que si durante todo ese proceso, largo proceso, resulta que pues no se produce esa adopción, pues que evidentemente se cumple la ley, porque así se establece. Es duro hablar de todo esto para el que amamos a los animales, ¿no? Domésticos, y especialmente el perro, ¿no? Que es un animal pues que está 12.000 años con el hombre, ¿no? Y es casi un miembro de la familia, con lo que nos entiende y cómo se integra, ¿no? en nuestras casas. Pero lo más importante es decirle a la gente, primero, que allí puede adoptar, que nosotros hicimos que el proceso fuera largo para buscar la adopción. Segundo, que esto es una cuestión como la limpieza, que digo mil veces, que no se soluciona el problema de la suciedad porque se limpie más y más y más y más y más. Hay que ensuciar menos también, ¿no? Y un problema de que hay que tener más sensibilidad con los animales. y entender que hay que evitar que críen los animales y luego se abandonen. Hay que evitar que uno se le regale un animal sencillamente como si fuera un objeto y un trasto para que luego cuando se cansen lo abandonen. Que hay que optar también por la adopción, que estos perritos luego cuando los adoptas, bueno, no saben... Incluso yo creo que esa adaptación del perro, ¿no?, al ser humano durante 12.000 años, el perro adoptado, todavía la adaptación es mayor, ¿no? Son animales que han sufrido, que han tenido dificultades, que han tenido que estar ahora en una perrera junto con otros y que en el momento en que ven una casa y tal, bueno, lo que te devuelven el cariño, lo sé por experiencia personal, ¿vale?, es brutal, ¿no? Por tanto, animo a la gente a que sea más sensible con estas cuestiones y nosotros, pues dentro del margen que la ley establece tal, pero no le animo a la gente a que no avise a la policía cuando haya un perro por ahí, sí que lo digo también, que sepa que hacemos todo lo posible y que a veces esa idea, y la comprendo, que le puede llegar al corazón a uno de decir, y si luego resulta que pasa todo el proceso, nadie lo adopta y va y lo sacrifican, pero imagínese el perro si puede producir el animal desorientado un accidente de tráfico, morir gente en ese accidente de tráfico o producir muchos daños, ¿no? Entonces, ojo con esas cuestiones también, porque un perro por ahí suelto morderá a alguien o porque esté en unas circunstancias ya de hambre o de cualquier problema, puede tener rabia. Ojito con esto porque también es una cuestión que puede ser muy peligrosa, ¿no?
Doncs amb aquesta resposta ens quedem, alcalde José Beñoc, moltíssimes gràcies i fins a uns dies.
Pues moltíssimes gràcies, moltes gràcies a tots i moltes gràcies també per la seva col·laboració i per permetir-nos, en la medida de lo possible, pues contestar a la gent a les seues qüestions i que ells també senten pues, que l'Ajuntament és pròxim i és part del dia a dia de la ciutat. No?
Els deixem ja amb l'actualitat esportiva i el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Futbol a Ràdio Vila-real, diumenge a partir de les 11:30 del matí, Vila-real Espanyol, retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Els primers càntics plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant el campió.
Partit patrocinat per Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Matter Arbo, Canem, Canós Impressors, Calçat Josep, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristaleria Broc, Daswell Auto, The Fusserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Dominos Pizza, Hotel Certecal, Juanjo Jove, Kaki Moda Joven, Limpieza Servilim, Maver Auto, Marzá, Nissan, Óptica Vila-real, Pizzería Luquiola, Pizzería Francesca D'Angelo, Real Export, Serigrafías Libra, Supermercados, Cash Domestic, Todescans y Vedat Castellón. Radio Vila-real, Amel Vila-real Club de Fútbol.
Vila-real Sports. Radio Vila-real.
Bueno, les 2:05 del dia 31 de gener, que és...